Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Arriba la castanyada, o el que és el mateix, al final de l'octubre. Aquest cap de setmana entrem en el darrer trimestre de l'any, moment en el que la majoria d'ajuntaments comencen a preparar i aprovar els pressupostos per l'any vinent. Ahir a la sala de plens del consistori falsetà, el regidor d'Hisenda, Miquel Puig, recordava que l'Ajuntament de la capital del Priorat tancarà l'any amb dèficit perquè ha gastat més del que ha recaptat i o rebut. Ahir, en la presentació de la situació econòmica del consistori, Puig ja va afegir per on estalviarà l'Ajuntament, personal i compres. Veurem, amb els números a la mà, com acaben sent aquestes retallades obligades al pressupost del 2016. A l'informatiu d'avui també podran escoltar el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin, i el seu posicionament respecte a la petició cada vegada més clara i contundent dels veïns i veïnes de la comarca que reclamen que el riu Siurana tingui l'aigua que necessita per sobreviure i no la que decideixen des d'una comarca veïna. La Setmana de les Castanyes i els Panellats ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. Quatre municipis de la comarca s'acrediten al programa de salut pública AMET, que vol potenciar la dieta saludable entre la població mitjançant la dieta mediterrània. La jornada La Sostenibilitat, un model per al Priorat, serveix per portar a la comarca l'exemple d'altres territoris que ja han apostat per oferir aquest tipus de turisme. 16 cellers catalans han viatjat als Estats Units per presentar els seus vins en el marc de la Catalan Wine USA, un programa de l'agència pública Acció. El proper mes de novembre hi haurà una presentació d'aquest programa a la nostra comarca. I Joan Jarque ens portarà els partits d'aquest cap de setmana als esports i Enric Massip la previsió meteorològica. El delegat de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin, assenyala en declaracions a Ràdio Falset que l'activitat del govern de cara als consistoris i ens comarcals continua, tot i que encara no s'hagi formalitzat la constitució del nou govern.
Bé, un missatge de tranquil·litat, de serenitat i de govern nou, perquè govern hi ha. És a dir, cada dimarts el Consell Executiu es reuneix, es prenen acords, es fa la roda de premsa posterior als acords que es prenen, per tant la dinàmica no s'atura a final de mes. Doncs hi ha el pagament de les nòmines, hi ha el pagament també d'aquells acords que són susceptibles amb la funció de tresoreria, amb les tensions que tenim. És a dir, fa poques hores, avui mateix, hem conegut les dificultats que tindrem per pagar els farmacèutics, no? Però anem governant, és a dir, no deixem de fer moltes de les coses que toca fer. És a dir, aquesta setmana, per exemple, hem estat analitzant temes de seguretat, fent simulacres d'incendis i també d'un tema químic, per exemple, avui mateix. És a dir, el govern continua funcionant i els ajuntaments i els consells comarcals quan tenen doncs dificultats de tot tipus, no? Bé, si tipus tècnic, jurídic, doncs troben la porta oberta com han tingut sempre.
També vam preguntar-li al delegat de la Generalitat el repartiment que s'ha conegut aquesta setmana de diverses subvencions amb els fons generats per la taxa turística a alguns projectes turístics de municipis i consells comarcals. Cap al Priorat. Nin respon que el repartiment varia d'any en any i que la nostra comarca el suport al turisme arriba per més d'una via.
Bé, la taxa turística és una taxa que té una repercussió a tot el país. És a dir, hi ha esdeveniments que es financen bàsicament aquesta aportació d'una taxa que recull a tot el país i que són esdeveniments que es permeten que tinguin una mena de transcendència més enllà del lloc en el qual es recapta. Si no fos així, els municipis més turístics s'ho emportarien tot i hi hauria esdeveniments que no es podrien cobrir. El que és important és, jo crec que passat uns anys ja, primer va ser una taxa que va ser molt polèmica quan es va implantar, no hi havia la percepció de que podria anar bé i jo crec que hi ha hagut esdeveniments que s'han pogut mantenir i ara hi haurà actuacions puntuals en diferents municipis que enguany han estat uns i que un altres anys seran uns altres i comarques que potser no han tingut aquest any l'oportunitat d'entrar-hi entraran altres. No és un tema tancat el fet de dir, escolti'm, el que enguany serà sempre repetitiu així, no té res a veure. Bé, o han arribat per altres vies, és a dir, per exemple, jo recordo el Departament de Cultura que no fa fa gaire parlava doncs, del tema del vi i en relació amb Falset, amb el museu al Castell del Vi. Per tant, això anava per una altra banda. És a dir, una mica també les diferents opcions i les diferents oportunitats d'ajut es poden trobar per moltes vies, no només per una sola. No?
I davant del moviment que es comença a generar al voltant del riu Siurana i la futura petició d'un augment del cabal des de la presa de Siurana, varem demanar-li al delegat del Govern de la Generalitat a la demarcació quin serà el seu paper en aquesta qüestió.
Bé, jo estic d'acord amb que hem de parlar de temes d'aigua en aquesta comarca. Jo, alguna de les coses que crec que no han avançat amb la mesura correcta que haurien d'haver avançat en els darrers anys és, per exemple, tot el tema famós del Topografo, dels quatre municipis que tenen aquesta problemàtica. Per tant, hi ha problemes d'aigua en aquesta comarca. Conec la bona predisposició del president del Consell a tractar aquest tema. Conec també la bona predisposició de nous responsables locals que han entrat en els ajuntaments i jo crec que amb serenitat, amb el Departament de Territori, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb el propi Consell Comarcal, amb els propis ajuntaments, amb els responsables que tenen la gestió de l'aigua territorialment, s'haurà de parlar de quin és el futur. Jo sempre he dit que el més important per un territori és que tingui aigua, que en tingui, que sigui de qualitat. Hem de pensar que hi ha llocs que el problema és que no la tenen de qualitat, és que no en tenen. Per tant, el que hem de garantir és que n'hi hagi i que sigui de qualitat. I amb això hem de fer els esforços i hem de fer el que convingui perquè sigui així.
Deixem per un moment les notícies d'àmbit comarcal i ens centrem en el consistori Falsetà. Ahir es va celebrar un ple extraordinari en què es van aprovar les ordenances fiscals per a l'any vinent, amb un manteniment dels preus de gairebé totes les taxes. També es va aprovar la tercera modificació de crèdit de l'any i la modificació del conveni amb base l'entitat de cobrament dels tributs de la Diputació de Tarragona. Al final del ple, tal com s'havia anunciat, es van presentar el marc pressupostari, la situació en què es troben els comptes de l'Ajuntament a dia d'avui i que serviran per elaborar els pressupostos del 2016. El regidor d'Hisenda, Miquel Puig, reiterava que l'Ajuntament Falsetà tancarà l'any amb dèficit i que aquesta situació marcarà l'elaboració dels pressupostos del 2016. Escoltem-lo.
Per començar, evidentment, nosaltres no podem seguir amb dèficits. Aquest dèficit que tindrem enguany, que ja dic que espero que sigui més, esperem que sigui més petit que aquests 60.000, és una cosa excepcional. A més, en fi, està molt regulat que les administracions públiques no tinguin dèficits i si tenen dèficits han de prendre mesures per eliminar-los. I per tant nosaltres això tindria tensió perquè vol dir que l'any passat vam gastar 60.000 euros més dels que podrem gastar en guany. La següent cosa és aquesta diferència. En 2015 és el primer any que es comença a tornar crèdits. En el 2016 ja agafem la velocitat de creuer que és bastant més elevada. Són uns 30.000 o 33.000 euros més de tornar préstecs. I, òbviament, si tenim menys dèficit i paguem més i amortitzem més deute, vol dir que hem d'estalviar i els estalvis s'han de produir doncs, en les partides grosses de despesa de l'Ajuntament, que són personal i compres.
La regidora Núria Borja també va presentar, en aquest cas, la nova web del consistori. Quatre establiments d'hostaleria i restauració de la comarca s'han acreditat amb el segell de l'AMET, l'alimentació mediterrània, un programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya per tal de fomentar i promoure una alimentació saludable acreditant els establiments que potencin la dieta mediterrània. El passat dimecres es van lliurar les acreditacions i adhesius de la meta en un acte al Consell Comarcal. El president de l'ENS, Joan Carles García, vinculava la dieta mediterrània amb els projectes del Priorat.
Crec que la dieta mediterrània, que és una dieta que està reconeguda per la UNESCO, en un territori com el nostre, que vol ser reconegut també per la UNESCO, també té el seu encaix, perquè precisament el títol de la nostra candidatura a la UNESCO és Paisatge Agrícola de Muntanya Mediterrània, amb un paisatge que s'ha moldejat a base de centenars i potser inclús de milers d'anys d'agricultura, amb la casualitat de que els productes que conreem formen part, una part important, de la dieta mediterrània.
Gemma Miranda, de l'Agència de Salut Pública, va explicar l'origen de l'AMET i alguns dels criteris que s'han de seguir per poder ser acreditat.
La meta, acreditar o visibilitzar aquests serveis de restauració, petits o grans, és igual. És allà on la gent s'asseu. M'assec aquí, tinc fruita, verdura, pa integral, cada dia peix, carns magres. Doncs si ho teniu, ho oferiu, us donem la visualització. És una acreditació gratuïta. Hi ha molt restaurador que ho fa molt bé, que promociona aquesta alimentació. Doncs pensàvem que seria que fora bo que ho visualitzéssim.
En aquests moments hi ha a Catalunya 420 establiments acreditats que inclouen des d'establiments turístics, escoles, universitats fins a centres hospitalaris. El Castell del Vi va acollir el passat dimarts la jornada La Sostenibilitat, el model per al Priorat. Organitzada pel Parc Natural de la Serra de Montsant, la jornada va servir per presentar els treballs definitius de la Carta Europea del Turisme Sostenible i fer-los arribar a totes les entitats i persones que van intervenir en els processos participatius que s'han celebrat els darrers mesos. Neus Miró, la coordinadora del Parc Prioratí, valora especialment les explicacions d'altres territoris que han optat pel turisme sostenible.
Bé, jo diria que la jornada es va desenvolupar amb una jornada molt agradable, tant a nivell de participació, hi havia més de 40 persones, alguns d'ells membres del grup de treball i del fòrum permanent, però també altra gent del territori que va participar d'aquesta jornada. És una segona fase molt, molt interessant i molt productiva, que eren les experiències i les realitats d'altres territoris, com eren la Garrotxa i també la zona de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, a Terres del Montseny, i que jo crec que, d'alguna banda, aquesta segona part de la jornada és la que ens va esperonar més a lo que és l'oportunitat de tindre aquesta acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, i, per altra banda, ens va deixar clares moltes coses, i aquestes serien les conclusions que l'ha fet.
La primera ponència de la jornada, titulada Montsant Priorat en l'estratègia del turisme de natura a Catalunya, va anar a càrrec del secretari tècnic del Pla Naturcat 2020 i va permetre conèixer les línies de treball que s'han fet a la comarca dins de l'estratègia del govern català a l'hora de potenciar els parcs i espais naturals. Dilluns va començar la collita de l'oliva i la recollida als molins, una recollida que enguany podrà ser visible, ja que 8 molins de la ruta de l'oli del Consell Comarcal romandran oberts al públic per tal de poder oferir als visitants que ho vulguin un dels moments més importants en la producció de l'oli. Els molins que van iniciar la campanya el passat dilluns van ser la cooperativa de Cabassers i el molí Miró Cubells. La resta de molins visitables de la comarca començaran la campanya el proper dilluns, dia 2 de novembre. Recordem que els 8 molins que integren la ruta de l'oli i que en la seva gran majoria estan escrits a la denominació d'origen protegit de Siurana són el Molinó de la Vilella Alta, el de la cooperativa agrícola de Sant Jaume d'Ull de Molins, el de la cooperativa de la Bisbal de Falset, també el de Cabassers, el molí Miró Cubells, el molí Gratavinum, el molí del Celler del Marroig i la cooperativa de la Serra d'Almos. Això sí, per poder visitar els molins de la ruta es fa necessari la reserva prèvia amb almenys un dia d'antelació. I de l'oli al vi. 16 cellers catalans, 3 de la comarca del Priorat, han participat en el viatge de la promoció Catalan Wines USA impulsat per l'Agència de Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, Acció, en la seva 6a edició. La setmana passada, els cellers participants van viatjar a l'estat d'Illinois per introduir els seus vins o ampliar la xarxa comercial en aquest estat. A Chicago, la capital, les empreses vitivinícoles van oferir un tast a un centenar de professionals dels sectors, com ara importadors, distribuïdors, majoristes o responsables de la restauració. La Catalan Wine USA 2015-2016 es completarà amb 2 sessions més, a Washington i Denver l'any vinent. I de cara a la 7a edició d'aquest programa, té previstes trobades a les ciutats de Raleigh, a l'estat de Carolina del Nord, a San Francisco i a Nova York. Per cert, el dia 19 de novembre està previst que es presenti la 7a edició del Catalan Wines USA a Falset. Obrim la plana cultural. La Biblioteca Salvador Estremifà prepara un taller gratuït de formació en smartphones i tauletes per a majors de 55 anys. Els dies 4 i 11 de novembre, de 3:45 a 6:15 de la tarda, els participants coneixeran el funcionament d'algunes de les aplicacions més importants que es fan servir en aquests moments, com per exemple, per dir-ne alguna, al WhatsApp. Recordem que aquest taller l'organitza la Fundació Vodafone i la Fundació Pere Tarrés. Cal inscriure's prèviament a la biblioteca. També de l'agenda cultural del cap de setmana la comencem a Marroig, on fins diumenge celebren la Setmana Cultural amb la presentació de llibres, conferències i l'actuació del Cor Flumine, participant de la primera edició del programa Oh Happy Day. Ahir, el pastisser de Móra d'Ebre, Valere Munté, va presentar llibres Sabors i textures, aromes i sensacions al celler de Marroig. Valero ens explicava els orígens del llibre.
Surt pues, d'inquietuds, de que et vas fent gran i dius ostres, tot això que he fet i tot això que tinc en els borranys i tot això, passar-ho amb net i que quedi de, com ho diuen, de legado per a la gent que vingui al darrere, no? Per a que surtin nous pastissers i per a que no aquestes multinacionals que treballen tan malament, pues que trobin que hi ha pastissers encara que treballen artesanalment i bé. Sempre he estat inquiet i sempre he apostat pues, per la història, fer actes solidaris i fer coses i actes molt diversos dins de la meva botiga, o sigui, de la pastisseria que hi ha a Móra, que és bastant gran.
Una part del preu d'aquest llibre està destinat a l'associació Jerònim Moragas de Móra d'Ebre. I no podem oblidar que fins d'aquí una estoneta encara hi ha temps perquè pugueu participar a la festa del vin blanc de la Morera del Montsant. Anem als esports amb el Joan Jarque. Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Comencem amb la derrota del Falset Esportiu al Camp de la Floresta, per 3-1. A minut 37, Brahim Abdeldar aconseguia pels falsetans l'empat. Pels darrers 10 minuts, els locals van aconseguir 2 gols de més. El falsetà Josep Ferrando va ser expulsat al darrer minut. El pròxim rival del Falset serà el Mas Pellicer. El partit es jugarà demà a les 5 de la tarda a Falset. Primera victòria de la temporada dels juvenils falsetans. Els prioratins es van imposar per 2-0 al base de l'Hospitalet de l'Infant amb les dianes d'Oriol Pena al minut 40 de la primera part i el definitiu, segon gol d'Edgar Olvera al 89 de la segona. El seu pròxim rival serà l'Escola de Futbol Base Calafell. El partit es jugarà avui a les 6 de la tarda a Calafell. A la quarta catalana, al grup 24, on l'Unió Esportiva Porrera va golejar a casa l'Espluga de Francolí per 4-1, José Antonio Asensio tot just comença el partit, Marc Forns al 12 i Lluís Civit al 42 posarien els prioratins al capdavant del marcador al final de la primera part. Asensio repetiria el minut 51 i l'equip tarragoní marcaria 2 gols de l'honor al minut 89. El pròxim rival del Porrera serà l'Hospitalet de l'Infant B. El maig es disputarà demà a les 6 de la tarda a Porrera. I dels equips de futbol sala, el Priorat Nord li tocava jornada de descans. I el Capçanes empatava a casa a 8 gols contra el Castellvell del Camp. El pròxim rival del Capçanes serà el Gimnàstic de Tarragona. El partit es jugarà avui a les 4 i mitja de la tarda a Tarragona. I pel que el fa el Priorat Nord, jornada de descans. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un bon cap de setmana. I una bona castanyada. Tornarà de l'Enric Massip amb la previsió meteorològica.
Hem deixat una setmana que s'ha caracteritzat per la seva templança, amb alguns núvols, alguns petits plogims, 4 gotes mal comptades en alguns casos, però una setmana bastant acceptable, sobretot en quant a temperatures que han estat superiors a les normals. Aquest cap de setmana es presenta, en principi, en primera part, doncs, bastant bo, amb temperatures molt agradables. Avui, el dissabte, tot i que tindrem alguns núvols, l'ambient serà molt templat. I per demà diumenge es començaran a notar uns símptomes de canvi que ens afectaran ja més de ple el dilluns. A última hora ja podran caure alguns petits plogims, sobretot cap a les zones més properes a la costa, i el dilluns aquests plogims ja es convertiran en plogis, ja en generalitzant sempre amb més possibilitat i amb més intensitat a la zona costanera. Així com ens fem cap a l'interior, les pluges no seran tan abundants. Ambient templat, d'altra banda, tot i que baixaran les temperatures diurnes a partir del dilluns, i esperar doncs, aquestes pluges que podrien ser les primeres de la tardor. I en quant a efemèrides, hem destacat el dia cada avui, com avui, però de l'any 1683, Barcelona es ve sorpresa per una nevada que no va arribar a agafar.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La informació meteorològica marca el final de l'informatiu cap de setmana. Els hem acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració de Joan Jarquer i Enric Massip. Esperem que passin una bona castanyada. Abans, però, d'aquí no res, comença l'Hora del Vermut, el programa de tertúlia d'aquesta emissora. I avui a la tarda, Ràdio Falset comença a oferir-los les tardes dels dissabtes més musicals amb programes dels col·laboradors d'aquesta casa. De 4 a 5, Maria Arbonès comença amb la seva música per a gent exquisida. De 5 a 6, l'SIM Music en la seva 15a temporada. I de 6 a 7, Glòria Quadrenc ens presentarà cada 15 dies una selecció de músiques del món a terracota. No s'ho poden perdre. Molta música, molt diferent per les tardes de dissabte de Ràdio Falset. Nosaltres ens acomiadem fins dimarts al butlletí intersetmanal. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.